Natura i paisatges, això és el que molts busquem quan arriba el cap de setmana o les vacances, racons on respirar tranquil·litat, on trobar silenci total, indrets on fugir de l'estrès de la feina, l'avorriment de l'asfalt, en definitiva, de les ciutats on molts vivim o treballem. Doncs bé, el nostre company de viatge d'avui en té un bon grapat de llocs localitzats i no gaire lluny de Catalunya. El Jordi Canal Soler és escriptor i fotògraf especialitzat en viatges, ha estat als 5 continents explorant més de 70 països, visitant destins molt remots del món, com ara recorrent Alaska, creuant el Sàhara i travessant la selva amazònica o el desert del Kalahari. Les seves aventures les podeu seguir a revistes com National Geographic o Altair, entre d'altres, i també a llibres com el que avui ens presenta, Los paisajes naturales más fascinantes d'Europa, amb l'editorial Helena Media. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Viatge Bé.
Moltes gràcies.
Europa és molt més rica en rutes naturals del que alguns pensem?
Molt més. De fet, diria potser que és el continent més menyspreat, no? En el sentit de que, com que històricament ha estat el primer continent en tenir la revolució industrial, per exemple, és el més civilitzat des de l'antiguitat, és el que té les ciutats, doncs, potser més densament poblades, més contaminades. Se'ns fa difícil d'associar aquest continent amb natura encara verge o natura espectacular, no? Sempre que pensem, jo què sé, en grans muntanyes, doncs anirem a pensar abans amb l'Himàlaia o amb els Andes, que no pas amb els Alps. I, en canvi, els Alps tenim unes muntanyes realment, potser no tan altes, però com a mínim a nivell de formes molt suggerents i molt boniques, no? O, per exemple, grans canyons d'aquests geològics, doncs sempre hi ha la tendència a pensar en el Grand Canyon, però aquí mateix, al costat de casa, tenim el parc d'Ordesa, que hi ha un canó dels més preciosos del món i que, si veus alguna foto, fins i tot pots confondre amb un canó d'Amèrica, no?
Sí, tenim aquesta tendència, no? A la selva de l'Àfrica Central, a l'Amazònia, en el centre asiàtic, en els boscos de Sibèria, al Canadà, però no ens quedem amb
mai
la nostra,
amb nosaltres,
no?
I, d'alguna manera, aquesta guia el que vol és reivindicar aquesta natura sorprenent, si més no, de paisatges fascinants, per això l'anomenem així, no? Que tenim molt a prop de casa i que potser ens faran plantejar les nostres vacances properes, no? En comptes d'intentar viatjar tan lluny, perquè no ens quedem més a prop, hi ha rutes que són a casa, a Catalunya, a Espanya o més properament a Europa, no? Però no cal anar a agafar un avió tan lluny i podrem gaudir d'una natura que, de totes maneres, també necessitem conèixer per protegir-la, no? Que és també l'altra gran reivindicació del llibre, és com podem fer perquè aquesta poca natura que encara ens queda la puguem protegir, justament perquè els nostres fills després també la puguin disfrutar.
Quants parcs nacionals tenim ara mateix a la vella Europa, a l'hereva de la revolució industrial, civilitzada, i massificada i urbanitzada?
Diré que no són suficients. Són 55 parcs nacionals en global. Hi ha després també moltes àrees naturals, molts parcs també naturals, però no és suficient. Si agafem tota la superfície, no ve a ser més del 1,6%. No?
Creus que, Jordi, que ara mateix la nostra societat està més necessitada que mai de connectar-se amb la natura i d'obtenir aquests beneficis que la natura ens dona?
Sí. De fet, el fet de viure majoritàriament en ciutats comporta aquest aïllament respecte a la natura, no? Quan pensem en sortir fora de la ciutat, el que ens ve al cap, doncs, és anar a un lloc relaxat, que pugui ser al costat del mar o que pugui ser un bosc, que sigui la muntanya, un lloc que surti d'aquest estrès que les ciutats provoquen. No?
Ens proposes 30 rutes en cotxe en aquest llibre, però reconeixes que no ha estat fàcil la tria. Per què, Jordi? Per què?
Perquè això que comentàvem, no? Tenim molts més tresors dels que ens pensem i, per tant, el fet de triar-los i de poder-los comprimir amb una guia que no sigui tampoc molt gruixuda, doncs ha comportat deixar-ne d'altres sense mencionar, no?
Has hagut de deixar alguns fora,
Sí, potser et donarà peu a un segon llibre, no? Però com a mínim també dona l'oportunitat de començar a conèixer aquesta natura per anar buscant després altres llocs que no han pogut cabre en el llibre i que també valen molt la pena, no? Hi ha molts països dels quals no parlem i en canvi tenen una natura doncs també exuberant i amb alguns paisatges realment increïbles.
Quins països europeus has inclòs?
Home, n'hi ha de tot. Per començar, Espanya com a tal necessitàvem posar-lo perquè diguéssim que, a part de la proximitat, que és el que ens permetrà fer rutes més properes, de, doncs, de cap de setmana o una Setmana Santa, pocs dies, també és cert que és dels països d'Europa que té una diversitat ecològica més gran. Uh-huh. Nosaltres tenim aquí els Pirineus, per exemple, que doncs, arriben a tenir fins i tot climatologia continental, però també tenim deserts aquí a Espanya. De fet, és de les poques regions d'Europa que en tenen, no? Tenim la regió de l'altiplà central, que de vegades es pot assimilar a una estepa del nord d'Europa. Hi ha també doncs, Àustria, Bèlgica, uh-huh. Escòcia, per exemple, França, tenim dues rutes, per la proximitat també i perquè també és un dels països més diversos, Irlanda, per exemple, països que són una mica més salvatges, com Islàndia o les mateixes Illes Feroe, que pertanyen a Dinamarca, o països diguem, que queden més allunyats potser dels destins habituals d'Europa, com per exemple doncs, Eslovènia, Croàcia, Polònia també, Montenegro, són països una mica més desconeguts, però que mica a mica doncs, ens hem d'anar acostumant a parlar d'ells perquè doncs, són veïns, no? Encara que quedin una mica més lluny, i sobretot són llocs on la natura encara s'ha conservat molt bé perquè diguem que aquesta industrialització va arribar més tard.
Tenim 21 rutes principals, 10 de més curtes, on, com tu deies, podem connectar amb la natura més salvatge, més verge d'Europa, la que encara no ha sucumbit a aquesta civilització, però que a vegades són joies culturals. Com que no tindrem temps de comentar totes les rutes, doncs hem fet una selecció d'algunes que potser pensem que poden ser atractives per l'audiència. No? Per exemple, un dels paratges més fascinants que a tu més t'ha cridat l'atenció, un dels teus preferits, es troba a Polònia, no?
Sí, sí, jo vaig anar a Polònia, tenim amics polonesos que quan ens parlaven de les excel·lències del seu país doncs sempre els relativitzes perquè cadascú parla molt bé del seu país, no? Però quan vaig poder visitar els paisatges naturals de Polònia, te n'adones que ho deien amb raó, no? Polònia té doncs, la gran virtut de ser un país molt gran, però que també és un país molt extens i de difícil accés en algunes zones, no? I hi ha una zona en concret que és la zona de Bielorússia, que és a l'est del país, tocant a Bielorússia, que és un lloc que gràcies al fet de que durant molt de temps va ser una reserva reial de caça, primer dels reis de Polònia i després del tsar de Rússia, quan el país formava part de Rússia, que és una zona que sempre ha estat protegida.
És un parc nacional,
És un parc nacional, ara, sí. De fet, està compartit també amb una part similar a Bielorússia, de manera que és un parc transfronterer, no?, que es diu. I és un parc que no s'ha tocat mai. Sempre ha estat prohibit des de l'època de l'edat mitjana de tallar arbres o de caçar animals. De manera que allà hi trobes tota la fauna i la flora que ocupava anteriorment el nord d'Europa i que, a causa doncs, de la industrialització, de la creació dels camps, de les ciutats, etc., tot això s'ha acabat eliminant.
No? El bisó europeu és un d'ells, no?
El bisó europeu és un d'ells. És l'únic lloc d'Europa on viuen els bisons europeus salvatges. No? Hi ha un ramat de més de 1.000 individus que viuen en un bosc que és primari, que es diu, que és un bosc que no s'ha actuat mai. No? De manera que aquí trobes, especialment doncs, és un bosc de roures, i trobes roures tal com creixen, es desenvolupen i moren per causes naturals. No? Els arbres, doncs, cada espècie té una durada de la seva vida determinada, que en el cas dels roures és entre 450 i 600 anys, sí. I trobes roures enormes d'una alçada de més de 50 metres, alguns d'ells caiguts perquè doncs, ja s'han envellit i una tempesta els ha tombat. Però la gràcia és que veus també com és el cicle de la vida en aquests boscos, de manera que aquests arbres caiguts comencen a ser atacats per fongs, per els animals que es van alimentant de la fusta, els tèrmits, tot això que després converteix aquella matèria orgànica altre cop doncs, en el subsol del bosc perquè torni a créixer un altre arbre darrere seu. No?
Tu has caminat per Bielorússia, no?
Sí, sí, sí.
És de fàcil accés? Vull dir...
Està molt controlat. És una de les gràcies d'aquest parc. No? S'han adonat que realment és únic a Europa, de manera que es necessita protegir-lo. I la protecció principal és en base a que ningú hi pugui tenir accés més que a través de visites guiades que organitzen els guies particulars del parc, que et permeten fer un recorregut només de 7 quilòmetres.
Val, està limitat a aquests 7 quilòmetres, no?
Fins i tot tu, si com a científic vols estudiar el parc, necessites demanar uns permisos molt concrets i et fan doncs, tot un examen per veure que realment quan hi vagis no pertorbaràs l'ecosistema i no el modificaràs, no? Uh-huh. I com a visitant, el que fas és gaudir enormement de la visita, no? Nosaltres més vam anar amb un guia que és d'aquelles persones que ho viuen, no? I en comptes de
que comuniquen bé, eh?
I començar a parlar i pels excusits i ensenyar totes les coses, el que diu és: jo no parlaré durant els primers 10 minuts. Vosaltres simplement respireu i escolteu els sons de la natura.
En
no?
silenci.
En silenci total. De manera que vas caminant per allà i vas sentint com les fulles dels arbres van fregant una amb l'altra per la brisa del bosc, sents els ocells cantar, comences a sentir algun soroll més llunyà que pot ser un porc senglar o un cèrvol. O sigui, vius realment a la intensitat del bosc, no? Mm-hmm. I això en pocs llocs com aquí és possible, perquè aquí, a Catalunya mateix, els boscos no són tan extensos i si estàs parant l'orella potser sentiràs un cotxe passar per la carretera, sí, sí. O un helicòpter sobrevolant al bosc, no? I en canvi allà no, és com si traslladessis doncs 10.000 anys enrere quan a tota Europa era així.
Escolta'm, Jordi, tinc una fotografia aquí al capítol dedicat a Bielovieja. És una fotografia teva, aquesta tota verda que es veu? Tot verd?
Tot verd, sí, sí, és així. De fet, això és a l'estiu, és a l'agost, però aquest és un dels grans boscos que a la tardor es converteix, no? El ser de fulla caduca, doncs tots aquests verds que veiem aquí es converteixen en daurats, en vermells, en marrons, una cosa que doncs, s'ha de veure en algun moment de l'any, no? I després té la gran virtut que a l'hivern apareixen els bisons, uh-huh. Perquè és quan comencen a sortir de l'interior del bosc i busquen una mica el contacte amb l'ésser humà per anar a buscar menjar fàcil, que al final és el que tenen i troben als camps.
Fem una altra excursió, va, fem una altra escapada i anem a una altra de les joies naturals que presentes en aquest llibre, que són les Illes Feroe, no? Que sembla ser que són les més remotes, les més salvatges i les més verges de tot el món, no?
Sí, com a mínim d'Europa sí, segur.
On estan? Són... Situa-les al mapa, on?
Hem de buscar, més o menys, si tracem una línia que surti d'Escòcia, Islàndia i Noruega, es trobarà al mig. Són unes illes que geològicament són basàltiques, són volcàniques, però que estaven aïllades aquí al mig del Mar del Nord, no? I van ser descobertes fins a l'edat mitjana, al segle IX, després de Crist, pels vikings. Mentre doncs, els escandinaus anaven buscant zones d'expansió, van arribar a Islàndia, van arribar a Escòcia, a Irlanda, fins i tot doncs, a França, on van crear doncs, l'estat de Normandia, i van arribar també aquí a les Feroe.
O sigui, són els mateixos vikings que van poblar Islàndia, que a més, pot ser que parlin la mateixa llengua?
Molt similar, sí. De fet, hi ha molta connexió entre aquests dos pobles, perquè doncs, són, al final eren vikings procedents de la zona de Noruega i parlaven doncs, una llengua similar que no ha evolucionat en els dos països, no? Tant a Islàndia com a les Feroe encara segueixen parlant una llengua molt similar a la que es va escriure les Edes, les sagues vikingues, i per tant doncs, ells llegeixen allò com nosaltres si tornéssim anys enrere i poguéssim llegir el llibre dels fets de Jaume I. No? Doncs, uh-huh. Seria un equivalent similar. I la gràcia que tenen és que és una zona molt, molt verge encara, perquè hi ha molt poca població. No? De fet, hi ha menys de 50.000 persones que hi viuen i, de fet, hi ha més ovelles que no pas persones aquí. O sigui, de fet, el nom mateix, Feroe, significa les illes de les ovelles, no? Uh-huh. amb la seva llengua.
Són moltes illes?
Són 18 illes principals i després algunes de més petites, no? Però totes elles, excepte una, estan habitades i gràcies, també és cert, als subsidis de Dinamarca, que és, diguem, a l'estat al que pertanyen, tot i que ells tenen bastanta independència, tenen una sola llengua oficial, una sola bandera, poden gestionar internament els seus afers i llavors Dinamarca doncs, és el que els hi dona la moneda, les relacions amb l'estranger, etc. Uh-huh. No? Però ells, doncs, gràcies a aquests subsidis de Dinamarca, doncs, han pogut construir túnels, alguns sota l'aigua i d'altres per connectar pobles que fins a fa poc doncs, estaven totalment aïllats i si hi havia tempesta doncs, es quedaven aïllatíssims.
No?
I la gràcia és que trobes tant paisatges doncs, realment agrestes, és un, d'imaginar doncs, una illa pelada, aquí no hi ha arbres, és només herba que hi creix, però constantment està plovent, és un terra humit, ple d'una vegetació densa. De fet, en anglès es coneixen com les illes de les 3 Ws, no? Es diuen wet, wild and windy, o sigui, salvatges, humides i ventoses, perquè realment doncs,
la seva definició.
És així, no? És una mica com a Islàndia, que diuen que si no t'agrada el temps t'esperis 5 minuts que canviarà, doncs el mateix, no? Aquí està constantment canviant, surt el sol, ara es posa a ploure, ara fa vent, però fa que sigui aquest ambient tan salvatge que acompanya el fet que hi hagi moltíssimes colònies d'aus, no? És un dels paradisos de la gent que
agrada
la ornitologia, que vol veure ocells. Aquí hi ha una de les principals colònies d'ocells marins de tota Europa, no? Tant de moltíssimes espècies, especialment dels frarets, no? Els frailecillos, aquells que tenen un bec molt, molt acolorit,
sí.
Doncs aquí es poden veure fàcilment.
Estic veient unes fotografies fabuloses amb aquests penya-segats que són increïbles.
Sí, de fet, ja el segon penya-segat marí més alt d'Europa es troba aquí i, clar, ens l'hem d'imaginar amb les onades del mar impactant aquí i fent, doncs, mica a mica excavant la roca per crear aquest penya-segat, però a la vegada també tot ell sobrevolat d'aus marines, no? Que és un constant, així com aquí a Via Lovietza, doncs, podies anar pel bosc amb certa tranquil·litat, aquí, entre que les barques es mouen i que els ocells marins estan constantment cridant amunt i avall, doncs és una mica una cacofonia, però que demostra aquesta salvatgia de les illes, no?
Escolta'm, Jordi, crec que a finals de juliol hi ha una festa a les Illes Feroe,
sí.
Per si algú vol prendre nota.
Jo de fet, hi vaig anar especialment a aquestes dates per això, no? Ells ho coneixen com la festa d'Olafsoka, que és la festa en honor de Sant Olaf, que era un dels reis vikings que es va convertir al cristianisme i al final doncs, va morir en una batalla. No? I ells el que fan és agafar aquesta festa com l'emblema nacional, la gran festa de la seva pàtria, en el que doncs, fan diferents activitats relacionades amb la vida ancestral allà. Per exemple, hi ha competicions de rem amb barques tradicionals, hi ha cavalcades i curses de cavalls amb els cavalls que van portar els vikings, que són uns cavalls com a Islàndia també, que tenen no els tres passos naturals, sinó en tenen dos més encara, per trotar per aquestes muntanyes una mica tan abruptes.
Sí.
I també és quan es vesteixen amb el vestit tradicional del mitjans del segle XIX i van amunt i avall dels carrers de Torshaven, que és la capital, i van doncs, parlant amb els veïns, amb els familiars, tots ells doncs, vestits de l'època. No? Realment és una festivitat molt colorida, sobretot en aquells dies, perquè el verd aquest intens de tot el paisatge es transforma en el vermell i el blau de la bandera nacional i dels seus vestits.
Doncs ho tenim en compte. Va, anem fins a una altra increïble reserva natural europea, que és Eslovènia, un país bastant desconegut a casa nostra.
Sí, no hi tenim molta tirada, potser perquè pensem que és lluny, tot i que està al costat d'Itàlia. Ells realment doncs, sí que hi van molt sovint, i pensem que d'Eslovènia, per exemple, és d'on venen els russos que es van portar aquí per poblar els Pirineus. O sigui, és un lloc realment salvatge, no? Té moltíssims boscos, té una costa també bonica, perquè és tota la zona de l'Adriàtic, però sobretot té una zona que és la zona del Karst, que és el massís central muntanyós, que
sí.
Això ja ens indica el fet del Karst, que és el que va donar nom a tota la geologia càrstica, que és una zona de coves. De fet, a Eslovènia, a qui li agrada les coves, per fer espeleologia, doncs és el paradís. No?
Quines són les més conegudes?
Més de 10.000. Hi ha unes coves que es diuen Skokjan, que són patrimoni de la humanitat, i per fer-nos una mica una idea, doncs si hem vist El Senyor dels Anells amb el gran regne de Moria, no? Aquella que era subterrani, doncs és gairebé una cosa similar. Uh-huh. No? Perquè el que han fet és que en una caverna immensa l'han il·luminat doncs, estratègicament perquè puguem visualitzar com és la caverna. Hi ha una alçada brutal, però és que a més és de les úniques cavernes que es poden explorar que hi ha un riu que passa per sota. Uh-huh. I hi ha un pont d'aquests penjats que passa per sobre d'aquest riu que està tot ell dins d'una cova. És un lloc realment fantàstic que s'ha de visitar per conèixer doncs, com és una cova realment gran. No?
També hi ha un castell en una de les coves.
Sí, és una de les curiositats també d'Eslovènia. No? És un dels pocs llocs del món, si potser no l'únic, que hi ha un castell a dins d'una cova, no?
Insertat.
Sí, de fet és més una balma que una cova, no? Però a nivell de tamany, diguem que aquí van començar a construir, perquè doncs està al peu d'un penya-segat, i van començar a construir un castell, i aquest castell comunicava a l'exterior gràcies a un passadís que s'endinsa per la cova i podia arribar fins a l'extrem, no? Hi ha la història fins i tot de que aquest castell era habitat pel que en deien el Robin Hood d'Eslovènia, que era un personatge que robava a l'emperador d'Àustria per donar-ho als pobres d'aquí d'Eslovènia quan hi havia conflictes entre ells, no?
Sí, sí. Com es diu el castell?
Aquest es diu Predjama.
Uh-huh. Doncs va, una altra proposta interessant a la llista. Encara més a prop de casa nostra, Jordi, tenim la Bretanya, tenim la Normandia, regions del nord-oest de França amb una de les línies costeres, diuen, més salvatges del país. En aquesta ruta podem visitar platges, penya-segats que criden molt l'atenció. Algun que ens vulguis recomanar?
Home, hi ha els penya-segats d'Etretat. És un lloc que pels pintors i impressionistes, doncs és una font d'inspiració, perquè diguem que és l'equivalent dels penya-segats blancs de Dover, d'Anglaterra, però en versió una mica fins i tot més salvatge, no? Hi ha un lloc que hi ha un arc de pedra que entra a l'aigua i que es compara fins i tot amb un elefant, no? Sembla que sigui la trompa que es projecta. Però també dins d'aquesta ruta hi ha un lloc imprescindible per visitar, potser no tan natural, tot i que aprofita doncs una muntanya, que és el Mont Saint-Michel. És una abadia construïda sobre una roca que està a dins d'una abadia que també quan t'hi vas arribant veus que surti i sembla que sobresurti del mar, no? Que estigui flotant sobre d'una illa. Un lloc fabulós.
Jordi, ens encantaria continuar xerrant amb tu i descobrint més paisatges naturals per Europa, però ja serà tasca dels oients llegir aquest llibre i veure ben bé doncs, quina és la ruta que s'adapta a ells. A l'agenda també tens un viatge com a guia acompanyant un grup a l'octubre, no?
Sí, de fet serà...
On anireu?
Justament a Białowieża per aprofitar d'intentar veure els bisons i a la vegada també veure com és aquest paisatge a la tardor, quan totes les fulles verdes doncs, es transformen en aquesta coloració de tardor tan impressionant.
Uh-huh. I després tens un projecte amb el Capità Cook com a rerefons, no?
Exacte, també és un altre llibre seguint una mica el viatge que vaig fer l'estiu passat per als mars del sud i que intenta traçar tota la navegació que va fer el Capità Cook descobrint diferents illes i veure com han evolucionat els pobles primitius que va contactar i que encara segueixen en aquestes illes.
Per cert, tot aquest recorregut que hem fet l'hem de fer en cotxe, però si el fem en cotxe elèctric, molt millor.
Molt millor. De fet, contribuirem a que justament es pugui mantenir aquesta natura encara verge que tenim molts més anys, no? La voluntat és aquesta, de que si podem fer-ho amb cotxe elèctric, donada també l'extensió de cada una de les etapes, doncs ho puguem fer i contribuïm així a un continent i un planeta millor.
Les distàncies són practicables en cotxe elèctric, aturant-vos per recarregar les bateries i, a més, vols que sigui un viatge molt actiu, no?
Totalment. De fet, el cotxe ens permetrà arribar fins a cert punt, però sempre hi ha la necessitat d'agafar la motxilla, posar-te les botes i anar a caminar per arribar a aquesta natura que, si no la podem arribar a conèixer a peu, doncs realment no la sentirem com a pròpia, no? S'ha de palpar, s'ha de tocar i, com dic jo sempre, doncs, quan trobes un arbre el que has de fer és abraçar-lo i sentir-te'l com a propi.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Jordi, Canal Soler, moltíssimes gràcies per descobrir-nos paratges amb tanta bellesa natural i acompanyar-nos amb les teves explicacions. T'esperem un altre dissabte a RAC1.
Moltes gràcies.
Benvingut.
Encantat de tornar.
Que gràcies. Vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
RAC1 i BD Travel Brand us estan oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.